Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui aquí a Ràdio Balaguer, el programa Agrografia, avui dilluns dia 18 d'octubre, l'espai de Ràdio Balaguer que dediquem a parlar del sector agroalimentari. Avui comencem nova temporada d'aquest espai i per fer-ho comptem, com sempre, amb la presència del senyor Josep Roig, impulsor d'aquest programa, d'aquest espai. El Josep, podem dir que després de més d'un any de no trepitjar els estudis de Ràdio Balaguer, doncs avui has tornat aquí, Josep, estem molt contents que...
És un goig, de veritat, eh?
Estem molt contents també nosaltres que avui siguis aquí.
Els veig nous, els estudis joves, vull dir, no sé si fa la... el temps, però vull dir...
Molt bon dia, Josep, que no t'ho he dit. Molt bon dia i ben tornat a Ràdio Balaguer. El programa, cal dir que ha fet l'habitual parada estiuenca, però sí que no el vam parar, el fèiem de forma telemàtica, però avui ja, doncs, com dèiem, tenim el Josep als estudis de Ràdio Balaguer per començar nova temporada de l'Agrografia. Un primer programa, Josep, que vols dedicar avui a parlar de com ha afectat justament la pandèmia a la societat, en aquest cas també sobretot a les persones de l'entorn rural, al món agrari. De seguida en parlarem i avui ho farem amb la convidada que tenim entre nosaltres, també als estudis de Ràdio Balaguer, la Cèlia Camarasa, que és psicòloga i psicoterapeuta. Molt bon dia, Cèlia, i gràcies també per ser aquí.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Avui, dèiem, volem dedicar el programa a parlar de com ha afectat la pandèmia i quines són les principals simptomatologies que, en aquest cas, la Cèlia Camarasa es troba a la consulta. També, doncs, coneixerem de seguida com ha afectat, en quines franges d'edat, tot el tema de la Covid-19. També escoltarem una petita reflexió sobre aquest tema, la reflexió que habitualment doncs, fa el Josep a l'inici del programa. Acabarem amb un repàs pel que fa a l'actualitat agrària. Farem també l'agenda de jornades tècniques i acomiadarem aquest espai amb una cançó, com és habitual, també triada en aquest cas per la nostra convidada. Dit això, feta la presentació de la convidada, Josep, escoltem ara, com dèiem, la reflexió que avui vols fer en aquest primer Agrografia de la temporada sobre l'estat anímic, no?, en el qual doncs, ens hem trobat o s'han trobat, bé, m'imagino que ens hi podem incloure tots plegats, tots plegats, com dèiem, com ens hem sentit a causa d'aquesta pandèmia.
Pues bueno, pues ben retrobats a tothom, benvinguts, una altra vegada i som-hi, i avui encetem el tema, com ha dit la Sònia, amb un contingut, doncs crec que es tenia que fer, de saber com està l'estat anímic de la nostra gent, de l'entorn rural. Vull dir, avui pues, és qüestió de... Sabem tots de que és convenient saber com està l'estat anímic econòmic. També és convenient saber com està l'estat anímic sanitari, com està l'estat anímic de diversos aspectes. Però, clar, també tot això al darrere hi ha les persones. Per tant, que les persones tenim que estar com estan aquestes persones. Perquè tu pots estar bé, la teva maquinària pot estar correcta, però l'estat anímic pot estar un desastre. A causa de què? A causa de molts factors. Per això avui enfoquem aquest tema, perquè ens preocupa molt aquestes notícies de cada dia, a la premsa, a la televisió, etcètera, etcètera, de dir l'estat anímic tal està molt baix, que la gent no estan deprimits, inclús quan los veus, mires als ulls, uns ulls tristos, ningú riu. Vull dir, veus un ambient, encara que potser la part econòmica funciona en part, vull dir, hi ha algun sector que funciona, algun que no, algun a mitges, però vull dir, les persones se veuen tristes, no sé, ningú riu, vull dir, tothom té pressa, tothom només te diu bon dia, bones tardes, ningú parla, és a dir, que la conversa, no sé. Per això tenim avui aquí a la Cèlia Camarasa, que és una gran psicòloga, vull dir, està fent els seus serveis a la IPPSIC.
IPSIC, sí.
Que mos dirà el que és això, però vull dir, sé que hi ha altres psicòlegs aquí a Balaguer, perdoneu, vull dir, parlem amb un col·lectiu, vull dir, si parla la Cèlia és perquè, bueno, ha vingut ella. Però vull dir que aquí tenim que tindre en compte que és tot el col·lectiu que nosaltres creiem que parla avui aquí. Vull dir que està present aquí. Per tant, Cèlia, sense res més, podem entrar ja en matèria quan tu vulguis.
Molt bé, moltes gràcies.
Molt bé, doncs potser una miqueta d'explicació de lo que és el IPP-SIC, perquè tothom pot dir què és això. Vull dir, potser és
doncs que ens ho expliqui i després ja entrem a...
Sí, IPSIC és un centre que el que vol dir és Institut de Psicologia i Psicoteràpia, llavors treballa, atén a nens i nenes i a població adulta, també les seves famílies, i llavors som un equip de diferents professionals que estem especialitzades cadascú en una àrea, sempre al voltant de la psicologia, i atenem a totes les persones doncs, de Balagueu comarca.
Vale.
Doncs molt bé. Sí, Josep.
Jo voldria donar abans les gràcies a la Núria Granyó perquè em vaig ficar primer en contacte amb ella i va ser la Núria Granyó qui ens va ficar en contacte amb la Cèlia dintre del seu equip. Això també és d'agrair sempre. Per tant, Núria, gràcies, gràcies. Bé, anem per la primera qüestió. Hi ha diferència entre les persones que venen allà de l'ambient rural i de l'ambient urbà? Urbà gran, vull dir, no,
sí.
no un urbà rural, eh?
Sí, sí. Sí que hi ha...
Perdó, diferència amb el concepte de forma de veure les coses, de forma que vosaltres podeu tractar-los, així, eh?
Ho centralitzo també en aquest moment present, no? Que estem
sí.
veient unes dificultats anímiques diferents que són molt degudes a la pandèmia. Llavors, jo crec que el com es va viure l'època del confinament, me remonto al mes del març del 2020, va ser molt diferent a les grans ciutats que a aquí, en un entorn rural. I aquí també es va ser diferent a Balaguer que a Camarasa, a Cubells o en un altre espai, no? Perquè sobretot per l'amplitud de mires, o sigui, nosaltres, les persones que estaven a Barcelona, que només podien obrir la finestra i veien el balcó davant i amb dificultats veien el cel, nosaltres aquí vam veure una evolució, no? Les persones que podíem gaudir d'espais amplis i sobretot de la Noguera, no? Doncs que veien amb amplitud, doncs tenien a nivell, veien el pas del temps, que en altres persones en una gran ciutat no ho veia. I també el fet de que hi havia moltes persones, doncs que aquí en aquest entorn hi ha moltes persones que treballen encara a la terra, al camp. Llavors, el poder sortir de casa cada dia per anar a treballar, estar en contacte amb la natura, van gaudir d'una millor qualitat de vida durant els mesos que vam estar les persones tancades, que no pas en una gran ciutat. Aquí es va veure molt la diferència.
Va ser dels pocs col·lectius, Cèlia, que van poder continuar sortint de casa en aquest
sí.
cas per anar al camp,
Sí, exacte. Que aquí també hi ha hagut diferències en el fet de la gent com ho vivia el sortir de casa, no? Perquè ens fem una idea. Nosaltres el que se'ns va dir és hem d'estar tancats a casa, hem d'estar aïllats, no podeu sortir, és perillós contactar amb les altres persones, no? En els mesos del març, abril, aquells mesos. La gent que sortia de casa, els que anaven al camp normalment eren feines solitàries o familiars, no? Llavors estaven dins de la seva bombolla. Però les altres persones que havien de treballar o havien d'anar a residències i s'enfrontaven amb la malaltia cada dia, allà sí que era un desgast anímic molt, molt fort. O sigui, és com un estat una miqueta salvant la distància, salvant la diferència, que és important. Però és l'estat de guerra, no? O sigui, has estat tancat per la teva salut i el perill de mort. I la gent que treballava en residències això ho veia cada dia. Llavors, aquí sí que hem vist una diferència, perquè aquestes persones, quan han acudit a teràpia després, han tingut uns símptomes molt més similars a un estrès posttraumàtic que no pas les persones que es van estar tancades a casa i que han sigut vivències més puntuals d'aïllament, doncs, d'angoixa, de soledat, no tant del perill real com ha pogut ser altres
sí,
persones.
En aquest context que ens estàs dient, Sònia, la franja d'edat de les persones aquestes, d'aquest context que tu has exposat ara, la franja d'edat influeix molt a tindre més temor o menys temor, o afecta més, afecta menys, etcètera.
El que hem vist és que afecta de manera diferent, però afecta a totes les franges d'edat. O sigui, per una banda, vam veure la població adult, o sigui, comença pels nens i nenes, no? Els nens i nenes el que vam viure va ser que es van trobar de cop i volta tancats a casa, es van acostumar molt més ràpid del que ens pensàvem, o sigui, els nens i nenes van mostrar una capacitat d'acostumar-se i d'adaptació molt més gran de la que se podia preveure, Però què ha passat? Que a posteriori hi ha hagut com moltes més pors, les pors dels nens i nenes s'han accentuat, i també les ganes d'estar a casa. O sigui, que normalment la infància és una època en què tens ganes de sortir, d'estar al carrer i tal, i cada cop ens trobem més nens que si fossin per ells no sortirien de casa. Hi ha algun cas puntual que no, però molts nens i nenes que volen estar només a casa, com el seu entorn segur, que encara es manté molt. En l'època del confinament era la casa és l'espai segur, aquí estem segurs i això és el que es deia, no? Llavors ara ells recorden això i volen seguir en aquest espai. Després, en el cas de la franja, ja pugem una mica més, de joves i d'adolescents, aquí és una etapa en què és de vital importància la relació social i això es va veure troncada i s'ha vist troncada també posteriori, no? El fet dels grups on boia, no poder reunir-se, no conèixer gent nova, això ha tingut uns efectes molt importants. Jo de totes les franges, de la dels joves és la que més me preocupa. I llavors, això ha fet que hi haguessin moltes situacions d'ansietat, de tristesa i també, sobretot, una sensació de buidor, de no sé què estic sentint. És com si, per un mecanisme de defensa, és tan dur el que estic vivint que el que faig és rebaixo la intensitat. Però rebaixo la intensitat de tot, de l'alegria, de la tristesa, de la ràbia, de l'enfado. Llavors acaba sent un buidor que és com a més igual tot, no? I amb la joventut, que és una època en què, si recordem la joventut, és com tenir molts somnis, molts projectes, moltes ganes de fer coses diferents, que tinguin aquesta sensació és molt greu, perquè és una edat en què s'ha de projectar la vida, o sigui, és una edat de viure, d'expandir-se i estar reclosos, té efectes molt, molt nocius per a ells. Després, amb la població adulta, parlo de a partir de 25 anys, més o menys, dels 25 sobre els 60, aproximadament, aquesta població el que senten és que hi ha hagut molt augment d'ansietat i també augment de depressió, no? Tant de sigui d'un estat anímic o de l'altre. I a partir de la gent gran, a partir dels 60 o així, molta sensació de tristesa. També torna a sortir la tristesa més per l'aïllament, perquè han deixat de fer activitats que feien anteriorment i llavors se troben molt sols. I la soledat el que porta és molta, molta tristesa, no? I molt record del passat i en lloc d'anar estar vivint pensant en el futur, no? Que amb la bellesa també va bé gaudir de les petites coses, però també pensar una petita esperança en el futur, s'estan recordant en el passat i és com si no miressin endavant, no? És aquestes les dificultats que hem anat veient.
I llavors, sabia, aquests mecanismes de defensa poden repercutir a la llarga, de la vida d'aquestes persones, d'aquestes franges?
Sí, sí que poden repercutir. Jo crec que, de fet, ja estan repercutint. O sigui, ara ja fa un any i mig, no?, que vam viure el confinament, estem vivint el segon any en pandèmia, llavors jo crec que s'han accentuat. O sigui, les emocions que vam sentir mentre estàvem tancats a casa a la primavera del 2020 eren por, perill, no?, i tristesa. I el que sentíem també és que l'única manera d'estar protegits era si ens aïllàvem. Però, clar, tenint en compte que l'ésser humà és un ésser social. O sigui, si l'espècie humana no hagués viscut en societat, s'hauria extingit fa molts anys. Llavors, estem nosaltres predisposats per viure en un entorn de relacions humanes, no? I això aquesta mancança és la que ha acabat fent que un any més tard, nosaltres hem vist un augment bastant gran de casos a partir del gener del 2021. O sigui, del gener i fins ara. Ara encara segueixen entrant gent. O sigui, jo crec que anirà progressiu. O sigui, pot ser perquè també s'ha normalitzat molt més, se parla molt més de la salut mental, se parla molt més de la salut emocional. Llavors, ara jo crec que les persones estan buscant molt més ajuda. Quan estan la sensació de estic cansat d'estar malament, no? O estic cansada d'estar malament. Llavors, acudeixen molt més aviat amb un professional de la psicologia que abans. Ja. Això sí que és una diferència.
Perquè tota aquesta gamma de l'apartat psicològic, psicoterapèutic, totes aquestes coses, vull dir, què és el que van aconseguir? Així com sabem, la part mèdica i les seves especialitats, per exemple, pues, del renyó, del vell, tal. Vull dir, vosaltres, que teniu també un ventall de definicions, on aneu a parar? Vull dir, què sou, metges? O sou orientadors? O sou consultors?
Sí, no som metges, nosaltres hem estudiat psicologia, no hem estudiat medicina, no? tot i que treballem en col·laboració amb psiquiatres, o sigui, els psiquiatres són professionals que s'han especialitzat després de fer la carrera de medicina amb tot el tema de salut mental. Clar, com que hi ha hagut un augment de població que s'està medicant, que està prenent medicació psiquiàtrica, doncs tenim un augment de coordinació amb els professionals de la psiquiatria. Però nosaltres el que som psicòlegs. Llavors, la nostra manera de treballar és amb la paraula. També podem fer exercicis més a nivell de potser corporal o més expressius, no? Perquè potser hi ha persones que tenen l'emoció molt bloquejada i llavors busques diferents maneres amb tècniques pues, o narratives o d'escriure o de pintar o inclús de sentir al cos com ho estàs vivent aquesta emoció. El que busques és que es pugui treure, que pugui la persona expressar el que sent, no? Que hi pugui trobar paraula, que pugui trobar definició el que sent i llavors poder-ho abordar. Nosaltres el que esperem és que la persona se senti més a gust amb si mateixa. O sigui, que estiguin, doncs, aspirem a un benestar, a un benestar emocional, a un benestar interior, a sentir-te bé amb tu mateix.
Jo amb això em recordo que uns anys enrere aquest treball que tu estàs dient que té que ser fantàstic pels que ho feu i pels que ho reben, doncs era fent altres quadres, per exemple, pues, el mossèn, el metge, el amic, aquell senyor que el poble era més capacitat, vull dir, fer aquest treball de psicòleg que feu ara.
Sí.
Jo m'estimo més el treball que ara feu vosaltres, perquè és un treball científic, un treball dinàmic, un treball sistemàtic, etcètera, etcètera. Vull dir, ha hagut molt desplaçament dels llocs grans, de les ciutats grans a l'entorn rural, a causa d'aquest virus. Bueno, el virus i altres coses.
Sí que n'hi ha hagut, però li comento amb el que m'ha dit, vostè abans. És cert que totes aquestes persones que fa uns anys feien aquestes tasques, no?, com el mossèn o el mestre d'escola o la persona, el que tenien eren capacitats de saber escoltar. I llavors això ho compartim, no? O sigui, en la psicologia el que és molt important és que quan la persona se senta davant teu i comença a parlar, trobi algú que l'escolte amb els cinc sentits. És a dir, que aquesta estona, nosaltres vivim una societat en què anem tan ràpid, en què te trobes per parlar amb un amic i quasi té el telèfon a la mà i està responent un missatge i t'escolte fent una altra cosa, que tenir un espai en el qual ens mirem, ens escoltem, i només és això el que estem fent, que abans ja es feia. O sigui, hi havia professionals. La porta d'entrada és l'escolta, de ser una escolta activa. I aquesta és la resposta que també donaven anteriorment. Això per una banda. I l'altre que dèieu del tema d'aquesta com a migració, no?, de persones que han anat a l'entorn rural, sí, jo crec que va ser una necessitat que es va detectar l'any passat, no?, les persones que vivien en grans ciutats i que trobaven a faltar el contacte amb la natura, perquè crec que cada cop com a societat ens hem desnaturalitzat una miqueta i no ens podem desnaturalitzar. O sigui, és molt terapèutic passejar entre els arbres, molt terapèutic veure els camps, veure el canvi de les estacions, veure els ocells, perdre el temps, badar, fixar-te amb els núvols. Avui, ara si bufen d'aquí vol dir que plourà. O ara, mira, ja han arribat les orenetes o ara estan marxant. O sigui, és molt terapèutic poder observar el ritme de la natura, moltíssim. I jo crec que hi ha hagut un volum de persones que sí que han fet aquest moviment. Faltarà veure, i això s'ha vist, no?, doncs que escoles han obert, s'han mantingut, que han vingut nens i nenes d'altres ciutats i que s'han posat a viure, doncs, a pobles d'aquí de l'entorn. Faltarà veure si això es pot consolidar, no? Si el teletreball que tant estava amb auge l'any passat, el 2020, encara es manté. Potser amb empresa privada algun sí, d'altres amb empresa pública costa més, potser. Si es posen les facilitats, jo crec que serà difícil de poder que quan la gent tasta el bo del dia a dia, no?, i de la tranquil·litat, perquè anem a una societat en què correm tant, en què la feina és sempre amb un ritme tan accelerat, que el poder sortir i veure que se planta el panís o es planten les tomateres i que tarden mesos, et dona un punt de realitat, no? Perquè vivim, i els joves també, perquè sobretot amb els joves, és una societat de la immediatesa, ha de ser tot ja. Vull això i ja ho busco i ho compro i ho tinc. No, vale, però si vas a mirar l'hort, veuràs que no és així immediat, no? Que les tomates tarden uns mesos, que les pomes tarden un temps i que hi ha imprevistos, que quan les tens a punt de collir cau una pedregada i es desmunta això. Bueno, és que la vida està feta d'imprevistos i hem de poder adaptar-nos a aquests canvis.
Allò que estàs dient vol dir que hi ha aspectes en aquest món de la forma de vivència que té que ser un saber fer. Vull dir, saber escoltar, saber comunicar, això mateix, saber comunicar. És una cosa important la comunicació, perquè veu, Sònia, vull dir, avui hem vingut aquí. El programa és més ric, perquè tenim a la Cèlia al davant, tenim a tu aquí al davant, tenim els nostres oients al darrere, però vull dir que la comunicació de veure-nos és més dinàmica, oi? Vull dir, aquesta comunicació hi manca, hi falta,
sí.
Perquè jo veig que ens estem comunicant poc.
Sí, 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 exacte, tota la raó. I el que està dient vostè, ens veiem, no? Nosaltres ens estem escoltant, però tenim una gestualitat, i jo veig quan parlo quina és la seva reacció, quina és la reacció de la Sònia, i al revés. Ens estem donant informació no només verbal, sinó també amb el nostre cos, no? Amb la comunicació no verbal. I aquesta se té amb la proximitat. Amb un telèfon no se té, o amb una pantalla no se té tant. Se perden matisos que són molt importants. De fet, els experts en el món de la comunicació el que diuen és que al final el 80% de la càrrega comunicativa és el cos, i només el 20% el que es diu. O sigui, és tan important com expressem les coses i com ens movem i com entonem que no pas el que estem dient.
Perquè tu, potser, Sònia, t'hi hauràs... No, Sònia, perdó.
Cèlia.
T'hi hauràs trobat. De que ara es veu de que hi ha bastanta... Perquè de modes en aquest país sempre hi ha modes, oi?
Sí.
Modes que marxen, modes que venen. Hi ha la moda de que quan una persona va a buscar feina o a buscar una entrevista per lo que sigui, per la feina o per lo que faci falta, doncs el currículum, així com fins ara el nivell acadèmic, es veu que vigilen, estan atents de que hi hagi una persona que comuniqui, que sàpigui acceptar les coses, que sàpigui, és a dir, un altre tarannà, menys acadèmic i més personal, més humà.
Sí.
Això és per a quedar o és que és una moda, també, només?
No ho sé. Jo espero que sigui per a quedar-se. Espero que sigui per quedar-se. No ho sé, no ho sé, el futur. Però m'agradaria pensar que sí, que anem a buscar més la qualitat personal, no? M'agradaria que fos així el futur, almenys.
Sí, perquè estem en un món de la robòtica, del digital, de... no sé si d'aquí a poc hi haurà... Hi haurà entorn rural a la mateixa ciutat, perquè ja saps que hi ha plantacions que es poden fer en vertical. Hi ha unes plataformes, i les plataformes pugen cap dalt i poden fer-se els pisos de la Diagonal de Barcelona. Vull dir, tot això quedarà venint, no, potser no amb aquest extrem que jo t'estic dient, però hi és ja quasi això. Vull dir, la societat actual ho acceptarà, això.
Aquí crec que dependrà de la capacitat d'adaptació que tingui cada persona. I aquí no és tant com a nivell de societat, sinó com a nivell de persona. Perquè va haver persones que durant... Això ho vam viure, no?, amb el confinament. És a dir, ens hem de quedar a casa, no podem sortir. Va haver persones que ho vam viure com una oportunitat de dir, bueno, pues a veure, què m'agrada fer? Ara no puc anar treballant. I això no depenia també de la situació econòmica, eh? Hi havia persones que estaven a l'atur, però deien, bueno, tampoc no puc, això no ho puc canviar ara, no? Doncs a veure, doncs mira, he pensat que potser m'agradaria fer ganxet i vaig a buscar un curs per fer ganxet i m'aprenc. O sigui, com més opcions diferents tinguem, ara me poso a cuinar, ara me poso a fer ganxet, ara me poso a fer un puzzle, ara me poso a pensar i mirar per la finestra, ara llegeixo. Com més estratègies diferents tinguem, més facilitat tindrem de trobar solucions. Si ens quedem estancats amb el problema i només veiem que això no puc fer anar a córrer, per exemple, o no puc fer una altra cosa, si només veiem el que no puc fer i en canvi no veiem el que puc fer, que això és el que fem molt a teràpia, no? Anem a buscar els plaers de les petites coses que podem fer en el dia, en el nostre dia a dia, coses que ens fan sentir bé i anem a potenciar-los, no? Anem a intentar buscar allò que amb el que la capacitat que tinc de solucionar problemes amb la meva quotidianitat, per exemple, potser a la feina soc molt resolutiu i sé resoldre molt bé, no? O molt resolutiva, però després a la meva vida personal no, doncs anem a buscar aquestes qualitats que pots tenir a la feina i com les pots aplicar a la teva vida personal. Jo crec que com l'adaptació és la clau, no? És a dir, si com més ens puguem adaptar, i per adaptar també ens hem hagut de frustrar. O sigui, a la infància, els nens i nenes han d'aprendre que les coses no són com ells volen, a vegades, no? Perquè això ens passa en el nostre dia a dia. O sigui, I a vegades els adults o els pares i mares tenim la tendència a intentar tapar de que no se frustrin. Però per mi és més sa que un nen de 5 anys se frustri que no pas un adolescent de 15 se frustri. Vull dir, si el de 5 anys s'ha frustrat, el de 15 sabrà com sortir-se'n d'aquesta frustració. Si el de 5 no s'ha frustrat mai i va creixent i arriba als 15 anys i se frustra, la frustració serà molt major. Serà la primera vegada que no puc tenir això que vull, no? O això que m'agrada, no tindrà els recursos que de petit ha anat adquirint, no? Que de petit ha anat bueno, pues, hi ha això que no m'agrada, voldria tenir això, no ho tinc, pues ploro, expreso el meu malestar, expreso la ràbia, ho trec a fora i després busco alternatives.
Sí, sí. Llavors, Sàlia, hi ha una qüestió de que els entorns de les persones, els entorns, poden influir de forma positiva o de forma negativa, però poden.
Sí, sí. Nosaltres com a persones som éssers socials i el nostre entorn és super, super important. És molt important la família amb la que vivim, no? Les persones amb les que relacionem. És molt important la societat amb la que estem, el veí, o sigui, el veïnatge. Aquí posem... I aquí l'entorn rural és bo. O sigui, tu vas a comprar el pa i saludes per nom a la persona que vens, amb la que te ven el pa, no? Això amb altres grans ciutats no. I aquesta part de relació humana, de... Ostres, què tal, Maria? Fa dies que no ens veiem, com està anant? Poder compartir vivències, potser no és una persona de la teva confiança, però és una persona amb la que et mire, te pregunte, i això és superimportant. O sigui, nosaltres, com som importants... És molt important la relació que establim amb la gent del nostre voltant. És fonamental.
Com preveus que serà un futur no gaire lluny, ja? Després, perquè jo crec que a partir del juny, del juliol, vam tancar una porta, un passado, i ara ja estem en un futur. Ja, som ja. No és que vindrà, i som ja. Com preveus que serà a l'entorn rural? Hi haurà dos matisos, el matís de podem dir, ecològic i el matís professional, o un superarà a l'altre, o això quedarà com un parc zoològic?
Ja, no ho sé. Això és difícil, però crec que cada cop hi ha més gent i persones que l'entorn rural el valoritzen, no? O sigui, ara acabem de passar, la setmana passada hi va haver un pont llarg, no? I aquí a l'entorn està tot ple de persones que venien, que gaudien dels espais naturals que nosaltres els tenim aquí a tocar de la mà, no? Jo crec que cada cop se posa més valor a la natura. Desitjaria pensar que se posa des de la perspectiva ecològica, però aquí se m'escapa del meu saber.
Ja. Llavors hi ha una altra qüestió. Quan rebeu les visites vosaltres, perquè aquí no tenim pas que parlar de les coses individuals de les persones, etc, això ho respectem molt.
Sí.
Veus que estem parlant d'una
forma genèrica,
però en torn rural, però de forma genèrica. Vull dir, costa molt a les persones treure'ls i arrencar-les. Vull dir, del que tu, per exemple, com a professional, veus el defecte que té aquella persona perquè no funcioni i ella se nega, vull dir, se resisteix. Hi ha la resistència del pacient.
Aquí depèn molt de la persona. Hi ha persones que arriben, se senten i ho aboquen tot, i hi ha d'altres persones que primer necessiten conèixer, contactar amb el terapeuta, tenir una relació, un vincle, no?, de confiança, perquè, clar, anem a parlar de coses molt íntimes i nosaltres ens hem de sentir, la persona, no?, ha de sentir-se que congeni amb aquest terapeuta o amb aquesta terapeuta per poder anar-se obrint, no? O sigui,
però el fet que vinguin, Cèlia, ja és un primer pas, no?
Sí, i tant, doncs, exacte, és un primer pas. Llavors,
que no sé si els ha costat molt de fer o no, això ja, però és un primer pas, no?
Sí, i jo crec que això s'ha normalitzat molt més. O sigui, hi ha gent que ara, el motiu de consulta, bueno, doncs fa temps que no estic bé i ara he decidit que vull estar millor. I això és molt, molt, molt freqüent. O sigui, jo crec que s'ha normalitzat molt poder venir, i el fet de que vinguin a teràpia mostra les ganes de fer. O sigui, aquí a vegades algú que amb suggerències que vas fent o a reflexions que van sortir a la teràpia diu, això no ho canviaré, no? I també aquí és de confrontar, de, bueno, doncs, quines coses vols canviar, perquè si tu no vols canviar res de la teva vida i vols estar millor, hi ha d'haver sempre canvis, si no, no podem fer res, no?
I amb això diries que hi ajuda la pandèmia o han anat de la mà, Cèlia? Com ho valores?
Jo el que
O és que s'està desestigmatitzant el tema de la salut mental i ha coincidit amb la pandèmia? Una mica com ho valores,
sí,
tu?
Jo crec que
o és fruit de...
Crec que són les dues coses. Per una banda, que s'està desestigmatitzant, i això jo crec que hi ha una tendència des de fa anys que s'està normalitzant, no? O sigui, hi ha bastants programes de la ràdio, la televisió, o que se parle, i que la figura de terapeuta, de fer teràpia, és molt habitual, i això s'està normalitzant. Però sí que és cert que crec que la pandèmia ha accelerat això moltíssim, perquè nosaltres tendim a una vida accelerada, no?, en el dia a dia, i en el que intentem connectar poc amb l'emoció. Llavors, potser hi ha persones que normalitzen sentir-se una miqueta angoixats o una miqueta decebuts. I en el seu dia a dia van fent, potser, van fent, ara me prenc valeriana quan estic més nerviosa, ara quan no sé què, i no vaig a buscar al fons de què és el que me passa, no? Però què passa? Què ha passat? Que tenim una pandèmia, ha sigut un xoc tan fort que llavors la motxilla que portàvem carregats, nosaltres sempre fem la metàfora de a la meva vida vaig carregant una motxilla, si el pes és suportable, doncs tiraré endavant. Però arriba un punt com la pandèmia que és com si carreguis 20 quilos de cop a la motxilla. Si la motxilla estava molt carregada, no ha pogut sostenir. Llavors, és aquí on han començat tota la part més de patologies, no? Ha començat tota la part molt més de l'angoixa, de l'ansietat, de la depressió, i llavors són persones que han acabat venint a teràpia. Si la motxilla estava més baixa i la pandèmia i aquest cop de 25 quilos l'han pogut sostenir, perquè la tenien buida pràcticament la motxilla, doncs no els hi farà falta. Però també crec que està bé de que se parli, que es digui molt. O sigui, jo crec que això, per exemple, des dels instituts, nosaltres estem al centre on treballem, com que també tenim molts nens i nenes, tenim molt contacte amb els professionals de la pedagogia i psicologia que estan a l'institut, i aquí hi ha molta relació. I el fet està molt normalitzat. Això jo ho comparo a la meva època, no estava normalitzat de que vingués la pedagoga i digués... Mira, passava la classe i que sortissin dos nens a parlar amb ella o dos nens a parlar amb ella. I crec que s'està fent molt bona feina també des de detecció des dels centres d'educació educatius. Aquí hi ha una bona estratègia de prevenció. Jo crec que ho estan fent molt bé.
Te diré una frase que no sé si serà acertada o no, tu mateixa, ja m'ho diràs ara, amb censura, si cal. Diu que la realitat és la veritat i la veritat és la realitat. Vull dir, quan venen les persones allí amb vosaltres, parlo en plural,
sí, 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 exacte,
plural,
sí, sí.
Doncs confonen aquesta vegada, expressament ho fan per autodefensar la realitat amb la veritat?
Sí, però segur, sí que ho fan. El que la nostra tasca és que nosaltres, a mi m'agrada un paral·lelisme de dir, la realitat és com una finestra, no? I llavors nosaltres, si mirem ara, per exemple, des d'aquest estudi, doncs tenim dos finestres. Doncs si mirem des de la finestra de la dreta, veurem un paisatge. Si jo sempre estic amb aquesta finestra, veuré sempre aquest paisatge i pensaré que això és la realitat. Vostè potser està a la finestra de l'esquerra i veu un altre paisatge. I vostè i jo no ens posarem d'acord, perquè els dos estarem dient, no, és que el que es veu a la finestra és això. I vostè dirà, no, el que es veu a la finestra és l'altra cosa. Sí, el que hem d'entendre és que la vida té moltes finestres i que en funció des de quina finestra veiem, el món interpretarem la realitat d'una manera. Llavors, el que és important això, nosaltres, la nostra feina, és intentar que la persona entengui que està mirant el món des d'una finestra, que si se mou, segurament la perspectiva és diferent i que les coses canvien. I que el que veu o el que interpretava d'una manera és d'una altra.
Els factors externs, com per exemple pot ser el deport, pot ser la televisió, les notícies, vull dir, cinemes, un capritxo que cada persona pot tenir, etcètera, etcètera, marquen molt a la persona?
Marquen amb el sentit de que com més coses...
Hi ha un excés de comunicació d'audiovisual enorme, oi? Vull dir...
Sí.
Extrem, vull dir, marca molt això a la persona.
Si ho situem, per exemple, amb el tema de les xarxes socials, jo crec que sí que marca. I em depèn de quina franja d'edat marca més. O sigui, si estem pendents de que ens pensem que la realitat acaba sent el que veig a la pantalleta del mòbil o el que veig a la xarxa, pues, poso, per exemple, Instagram, no? Me frustro molt més perquè sempre veig que els altres tenen coses millors de la que tinc jo i sempre vull tenir això. sí que crec que marquen a nivell de societat. O sigui, jo crec que tots els mitjans de comunicació marquen, o des de les sèries que es fan, les modes que determinen, sí que marquen. Però aquí també falta com la capacitat personal de discernir si això és una moda o això va bé amb mi o no va bé amb mi. O sigui, tothom potser pot fer esport, i aquí jo crec que fer esport és sa. O sigui, aquí estarem tots d'acord, no? I que cadascú faci el que més li agradi, però ens allibera un endorfines que ens va bé per estar nosaltres millor amb nosaltres mateixos. O sigui...
Sí, sí. Perquè, claro, vull dir, les persones pues, són tal com les... Com naixen, com són els seus gens, o bé aquesta persona pot canviar, pot anar evolucionant.
Sí.
Segons quins ambients, quins entorns tingui.
Aquí és la gran... És com el gran dilema de psicologia, no? O sigui, en la història de la psicologia això s'ha estudiat sempre i han hagut corrents molt diferents. Jo crec que s'ha arribat a un punt, amb un consens, en què la part genètica és important, però l'ambient en el que vius és molt important. Perquè aquí, per exemple, podem trobar persones en què són fills d'una... o diferents germans, no? Per exemple, que són fills... La càrrega genètica és bastant similar i cadascú ha afrontat la vida i la realitat que ha viscut de maneres completament diferents. Llavors, l'ambient hi fa el tenir... Aquí puc entrar en el concepte, no?, de resiliència, que és aquest concepte que es va... Que el que diu és que en els moments... on que hi ha una càrrega... Les vivències són molt dures, estic pensant en la primera infància, no? Sí, doncs amb nens que estan vivint situacions que no haurien de viure, que temes de maltractament o d'abandó o tal. Si hi ha algun adult de referència que veu que aquesta criatura té unes capacitats i que té unes potencialitats, si hi ha algú que creu en aquesta criatura, aquest nen i nena podrà créixer sent un adult sa, sent un adult amb una autoestima, per moltes vivències negatives que han tingut. O sigui, és molt important tenir... un ancla, tenir algú que cregui en tu.
Ja, perquè se pot dir que amb una persona, vosaltres veieu, de dir, la persona té tres cares, o quatre cares, a vegades se diu això, oi?
Sí, i que...
La persona té doble cara. Escolta, sabem que aquí al davant fa un plan, després va... Dir, això és molt freqüent avui, tal com està el pato, vull dir, tal com està el pati,
Sí.
El pati, sí.
Sí, potser sí que és freqüent, i jo crec que potser amb el tema de les xarxes això s'ha accentuat també, Però al final nosaltres a teràpia el que ens ve una persona és... Treballem amb el que ens porta aquesta persona, no? I potser ens ve des d'una cara, però després es va treballant, es va generant un vincle de confiança, de relació humana, i es van obrint altres cares, no? I al final es convergeix en una sola.
És dir, que podem confiar amb el jovent d'ara?
Sí, jo sí. Sí.
I creus?
Jo hi crec molt. Amb la joventut hi crec moltíssim. Perquè crec que tenen una capacitat, crec que s'estan sabent adaptar. Jo crec que són els que més han patit aquesta situació, la de la pandèmia, són els que més ho han patit, els que les polítiques públiques s'ha fet menys...
Més que la gent gran, sí, Cèlia? Sí, perquè s'ha parlat de la gent gran com un dels col·lectius que més ha patit la pandèmia. Tu parles dels joves, eh?
Sí, jo considero que sí, perquè la gent gran ho ha viscut amb la soledat, que això és... Per això hi ha un augment de depressió en la gent gran, perquè estan... necessiten la relació social també, no? Però és com un acompanyament, una companyia... Però amb els joves jo crec que se'ls ha... Me fa una miqueta de por de que tota la... Perquè a més la joventut és una època de rebeldia també. Si tota la rebeldia que haurien d'haver tingut als 16 anys, 17 anys, no la tenen, potser la tindran als 25. I per mi és molt més sa tenir-la als 15 anys quan te toque, el poder negociar amb els teus pares si vols tornar a les 3 o tornar a les 4, o si has de tornar a les 3 i t'oblides i tornes que són les 5, què és el que passa, quines són les conseqüències, tota aquesta cosa que es va negociant i que es va aprenent, això s'ha tancat, s'ha parat, ha sigut 2 anys en què no hi ha hagut aquesta confrontació, aquest sortir i conèixer altra gent, i ells s'han centrat en me relaciono només amb el mòbil. I s'ha perdut una part molt important de relació. Però també crec que són un col·lectiu, o sigui, crec que se'ls ha de vetllar, no estigmatitzar, no etiquetar tant. Ara, amb tota la història dels botellons, ha sigut com... És que els joves, bueno, potser se'ls ha d'entendre més del que els està passant. Però després també crec que hi ha... Jo a nivell individual veig amb molt potencial, veig nois i noies amb moltes ganes de ser, amb moltes ganes de millorar, d'estar més bé, d'estar feliços, de preocupats amb l'entorn, amb el medi ambient i amb de més, amb la societat, que jo sóc optimista pels joves, m'agraden.
De fet, la teva resposta ha estat rotunda, eh, Josep? Quan li has dit si creien els joves en el futur d'ells, doncs ha estat claríssima, ha dit que sí, rotundament.
Jo també hi crec, que. Aquí, amb aquesta casa, si hi creu també, eh? Vull dir que, escolta...
Josep, cinc minutets més i acabarem la conversa amb la Cèlia.
Ben fet, ben fet. Tens límit, ja va bé.
Ara, és una pena perquè parlar amb la Cèlia és un goig, eh? Vull dir, estupendo. Escolta, les referències que avui les persones agafen, tenen, tal sigui quin sigui l'estàndard de l'edat, les referències són adequades les que agafen avui o són canviants del que es tenien abans? Sí. O abans, 10, 15 anys o 20 anys enrere.
Sí. Jo crec que han canviat. Crec que les referències abans eren molt més, entre cometes, controlables perquè no hi havia l'accés a internet. I ara crec que sí que amb l'accés a internet s'ha obert un món. I llavors, i aquí el control dels pares i mares amb els joves i amb els infants és poc. Considero que hauria de ser major, perquè hi ha molts nens i nenes que estan jugant a jocs que no els pertoca per l'edat, que estan entrant a xarxes socials que no els pertoca per l'edat, i que no són legals per l'edat que estan tenint, és a dir, no poden tenir un compte d'Instagram perquè no tenen els anys que pertoca, i considero que això sí que els està fent mal, perquè al tenir un ús costa molt de que es limiti l'horari, quin horari pots estar en unes xarxes, pots estar a internet, o sigui, acaba sent, bueno, però si no tinc el mòbil no poso la tablet, si no me poso l'ordinador. Acaba sent una connexió que estan rebent estímuls que segurament alguns no pertoquen per la seva edat.
Sí.
I s'estan cremant anys, o sigui, el nostre cervell necessita el temps per anar evolucionant. Pensem que el cervell no acaba de madurar fins als 25 anys, eh? Fins als 25 anys, o sigui, i estan rebent estímuls massa, massa potents i massa d'hora, al meu pare.
Ja per anar finalitzant, com diu la Sònia, vull dir, fent un resum, una conclusió, com ho veus, tot això? Vull dir, per general, des del punt de vista de psicòleg, ja et dic que aquí avui no és que hi hagi la Cèlia Camarasa, hi ha el col·legi psicòleg aquí present,
sí.
Vull dir, sí que estàs tu al lloc d'ells, però vull dir... Entenc el cas, vull dir que ningú se enfade perquè hi ha la Cèlia Camarasa
aquí. Sí, no, exacte.
Aquí hi són tots, eh?
Sí,
vull dir,
sí.
Aquí hi són tots, vale?
Sí.
Vull dir, com ho veus això, el futur? Vull dir, perquè parles amb moltes persones, veus amb tertúlies, participes en tertúlies, i veus, a vegades surts desmoralitzat, i a vegades surts eufòric, a vegades, no sé, vull dir, com avui tenim que anar amb aquest, podem dir, equilibri, perquè hi ha una negativitat molt gran, eh?
Sí, sí,
hi ha entorns que són negatius per si, eh?
Sí.
Vull dir, clar, com marxes d'això que tot el dia és negatiu?
Jo aquí proposo la desconnexió, eh, en algun moment. És a dir, jo sí que crec que en el futur, crec que amb les persones, si no... Jo crec que tots els professionals que ens dediquem al món de la psicologia creiem en la persona, en tot el potencial que pot tenir la persona i creiem en l'esperança d'un món millor perquè les persones podem estar més bé i ser més felices. I quan tu estàs bé i estàs feliç, vols també el bé pel teu costat, no? O sigui, a nosaltres ens... Molt poc, vull dir, el benestar de la persona passa per estar bé ell i per estar bé el seu entorn. I aquí les competències perden valor, també.
Ja, doncs, bueno, doncs donem gràcies, com vam donar el seu dia a l'equip sanitari, mèdics, personal de neteja, tot, per la seva tasca que fan. I avui sumem amb aquesta tasca la tasca que fan el col·legi dels psicòlegs, terapèutics, etcètera, fisios, i etcètera, etcètera. Vull dir, a tots, donar els ànims i que continueu amb aquesta tasca, perquè creu-me que convé que sigueu allí, i convé que sigueu serios, i convé que fiqueu les coses clares, eh? Perquè està tot destruït.
Importantíssima la seva feina, Josep.
Importantíssima, importantíssima, sí, senyor, sí.
Moltes gràcies. Agraïm a vosaltres.
Molt. Gràcies, eh?
Bon dia. Gràcies, Cèlia.
Records a la Núria.
Bueno, molt bé.
Gràcies.
Josep, donem ara nosaltres pas a l'agenda.
Sí, com vulguis.
Agrografia. Tota l'actualitat del sector agroalimentari.
Música.
Parlarem de seguida pel que fa a l'agenda de dues jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori, però abans fem esment de dues informacions d'àmbit agrari, la primera d'elles relacionada amb la campanya de recol·lecció del panís, que ja ha començat a les comarques de Lleida i que es preveu bastant bona per la millora de la producció i per l'increment dels preus per sobre dels 255 euros per tona, xifres que no es veien des de feia gairebé una dècada. El membre de la Comissió Permanent d'Unió de Pagesos i president de la cooperativa de Linyola, Jaume Pedrós, ha dit que enguany acompanya tot, quilos i preu, malgrat ha matisat que l'augment del preu és un hàndicap, ja que els costos de producció també han pujat. Així, s'han registrat mitjanes d'entre 12 i 14 tones de panís per hectàrea en els panissos de primera collita, mentre que en els de segona la previsió se situa entre les 10 i les 11 tones. D'altra banda, el govern català ha aprovat autoritzar el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural concedir subvencions directes als sindicats agraris per sufragar les despeses de representació corresponents a l'any 2021. L'import màxim aprovat és de 810.000 euros que es distribueixen entre les organitzacions professionals que van obtenir representació en les últimes eleccions agràries celebrades, recordem, els dies 25 i 26 del mes de març. Així, la subvenció a Unió de Pagesos, que va obtenir gairebé el 56% dels vots, és de 531.000 euros i la dels joves agricultors i ramaders de Catalunya, que va assolir gairebé el 31% dels vots, és de 278.000 euros. Aquests imports s'han calculat tenint en compte el percentatge de vot obtingut i també la disponibilitat pressupostària. Parlem ara sí de dues jornades tècniques que els volem recomanar per als propers dies aquí al nostre territori. La primera que el recomanem avui es farà el divendres 22 d'octubre, concretament a Alfarràs. És una jornada tècnica que porta per títol Comercialització i innovació per combatre el despoblament rural. Avui dia, innovar és una necessitat de futur per qualsevol empresa. Cada vegada més, la competitivitat d'una empresa depèn de la seva capacitat d'innovar. La innovació, però, també ha de tenir en compte la sostenibilitat i, en aquest sentit, l'agricultura ecològica aporta solucions per la conservació dels recursos naturals i dona valor afegit al producte final. En aquesta jornada revisaran els segells ecològics existents i es mostrarà també un exemple de productes innovadors i ecològics. Aquesta jornada, com dèiem, es farà el proper dia 22 d'octubre a Alfarràs, concretament a l'Escola Agrària d'aquest municipi, de les 12 del migdia a 2:15. L'altra jornada que el recomanem es farà en línia, per tant, de forma telemàtica. És una jornada que porta per títol Conversió a l'ecològic en el sector de la viticultura i tindrà lloc el dia 26 d'octubre. La creixent demanda per part del consumidor de productes ecològics ha fet que un gran nombre de productors optessin per aquest camí. En el sector de la viticultura, nombroses explotacions ja han fet aquest canvi, però aquells productors que encara no han fet aquest pas i es plantegen fer-lo, se'ls generen dubtes i incerteses que necessiten aclarir. Aquesta jornada vol donar, en aquest sentit, una visió pràctica del que s'ha de tenir en compte a l'hora de prendre la decisió de fer la conversió de la producció convencional a ecològica. Es farà en aquesta jornada un repàs d'aspectes normatius i legals i també es farà l'exposició d'un cas pràctic explicant en primera persona com ha fet aquesta conversió. Per inscriure's a les dues jornades, tant a la que es fa de forma presencial a Alfarràs el dia 22, com aquesta que tindrà lloc en línia, els interessats poden consultar el web ruralcat.cat. I com sempre, acomiadem l'agrografia amb música. Avui ho fem amb la cançó que ha triat la nostra convidada, la Cèlia Camarasa. Ella ha triat la cançó Torno a ser jo, del grup Oques Gràcies. Amb ella ens acomiadem fins al mes vinent. Molt bon dia i moltes gràcies.
A la fi tornaré a mi, només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig, m'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant i encara em queden moments per ser feliç. Ja no espero, ja no espero, ja no et ploro. Seja. ser el que no sóc, tampoc puc ser la calor d'aquell vell mes d'agost. No havíem sortit del niu, no coneixíem les pors, que sóc la vida boja, l'eterna joventut, i em sap molt greu, però avui ja no ho puc fer millor. Només puc ser com sóc i anar aprenent de tot, i anar aprenent de tot. Ja no espero, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro, ja no espero, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro més. Torno a ser jo, torno a ser jo. No podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. I quan tanquis els ulls en el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. I quan tanquis els ulls en el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. Torna a ser tu, torna a ser tu, torno a ser jo.
Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, a la sintonia de Ràdio Balaguer.